Un altre programa de música. L'espai que trenca els esquemes, començant pel seu nom. I és que això no és només un altre programa de música.
Bon dia, rockaddictes. Una setmana més aquí comença un altre programa de música per repassar la història del rock durant els darrers més de 100 anys. Descobrirem els autors i la història personal i professional que els ha portat a esdevenir autèntiques estrelles del rock. En el darrer programa vam encetar la biografia tan efímera com intensa de la Creedence Clearwater Revival i ens vam quedar just a l'any 1970. Ben bé a la meitat de la seva carrera. Avui, doncs, continuarem amb els Creedence. A principis dels anys 70, la Creedence saltava cada vegada més alt, batent marca rere marca. En qüestió de mesos, el fantàstic disc Green River havia estat superat en qualitat per Willie and the Poor Boys i ara, uns mesos més tard, publicaven un altre disc que també superava els anteriors. Impressionant ratxa. Molta gent considera que Cosmos Factory és l'obra mestra absoluta de la Creedence i el seu millor LP. I la veritat és que no té desperdici, es miri per on es miri. La música rock i els seus secrets a l'Espluga FM Ràdio. Si a Willy and the Poor Boys havia semblat que la Creedence estava al capdamunt, amb Cosmos Factory encara van pujar uns escalons més fins a aconseguir un nivell de qualitat insultant. Cada cançó que Fogerty va escriure per aquest treball és memorable pels seus propis mèrits i no hi ha res que estigui per sota de la resta. El grup està a la cúspide del seu so. L'habitual barreja de blues del sud, country i un tall rocker cada vegada més acusat fa que tot això funcioni amb màxim rendiment. Les melodies, els arranjaments i la producció. En aquest disc trobem grans temes com aquest mateix que estem escoltant, temes que venien més des del country que anaven fins a aquest espírit més rocker que també es anava imposant al llarg dels anys, i de temes com el que escoltarem tot seguit que va esdevenir un autèntic himne dels anys 70, el tema Who'll Stop the Rain. Com no, el públic i la crítica van respondre amb entusiasme i no només va aconseguir el seu segon número 1 als Estats Units, sinó que van coronar també les llistes de vendes en molts altres països, situant-se en el moment cim del seu èxit mundial. La Creedence estava oficialment en estat de gràcia. Val a dir que el disc va ser gravat a la meitat de considerables tensions. El ràpid ascens comercial i una activitat esgotadora estaven minvant l'ambient dins de la banda on la dictadura de Fogerty causava no poca acritud. Però des del punt de vista artístic no es notava gens ni mica. La gran sorpresa del disc era aquesta versió d'un tema de Marvin Gaye que havia publicat dos anys abans, I Heard I Threw the Grapevine, la cançó que estem sentint. La interpretació de la Creedence és absolutament fantàstica i un cop més es portaven a un tema aliè al seu terreny. Això sí, el gairebé 11 minuts de durada va impedir que fos llançada com a single i es transformés en l'èxit que sens dubte hagués estat amb un format més breu. Només després de separar el grup que es va editar una versió retallada destinada al consum radiofònic. Encara que és molt llarga, funciona perfectament i manté l'interès gràcies als seus canvis d'intensitat. La màgia de la Creedence interpretant temes aliens era una cosa digna d'estudi i el que fessin un tema de Marvin Gaye posava de manifest el creixent interès de Fogerty per afegir matisos soul a la seva música. Us deixem escoltant aquest tema tan fantàstic.
Oh.
A l'Espluga FM Ràdio, un altre programa de música, amb Ramon Amigó.
El penúltim disc del grup, Pendulum, es pot considerar el seu últim gran clàssic. Era el seu sisè àlbum en 3 anys, un ritme de treball impensable amb una banda d'èxit actual. Cal dir que no arriba a l'apoteòsic nivell de Cosmos Factory, però tampoc es queda massa lluny. Una magnífica col·lecció de cançons en què, si pot ser, podia haver algun tema menys espectacular, tampoc no es pot dir que hi hagués cap tema que donés senyals d'esgotament creatiu, tot i la frenètica activitat a la qual estaven sotmesos. És com en aquest tema, Hate Tonight, que estem escoltant, però també en d'altres temes, com el que escoltarem tot seguit, temes que realment han transcendit molt més enllà del grup. Escoltarem ara el tema Pagan Baby.
Thank you.
John Fogerty continuava entestat a ampliar els horitzons sonors, incloent una secció de vents, que va tocar ell mateix, un òrgan Hammond, que també va tocar ell mateix, i algunes influències del soul que poc sorprenien després d'haver-los vist versionar I Heard Through the Grapevine. Aquests matisos no van canviar el so fonamental del grup, sinó que el van enriquir amb nous matisos. El nivell de les composicions, com dic, estava una mica per sota dels discos anteriors, però això és un mer exercici comparatiu. Tant crítica com públic, el van rebre amb els braços oberts i Pendulum va ser un altre gran èxit amb tota justícia. A nivell intern, però, les coses estaven acabant per fer-se malbé. La tensió regnant entre els germans Fogerty va explotar durant aquest enregistrament. Tom, part de la dictadura creativa de John, va abandonar el grup abans que s'edités el disc, tot i que durant un temps va aconseguir mantenir oculta aquesta ruptura. En la gira, això sí, van haver de continuar en format de trio. Aquest va ser l'últim gran treball de Creedence Clearwater Revival, tal com tots concebem el so clàssic de la banda. Escoltarem per ara un exemple d'aquesta inclusió de l'òrgan Hammond i d'una secció de vents amb un dels discos, amb una de les composicions dels Creedence, amb el tema Born to Move.
O no és un altre programa de música? Tu diràs. Thank you.
Un dels punts àlgids del disc és aquest addictiu rock and roll, immediatament reconeixible gràcies a la fantàstica introducció que també serveix de pont al llarg del tema. Una petita meravella que tampoc és molt coneguda i que a meitat del tema es transforma en un magnífic instrumental soul amb òrgan inclòs, com podem estar sentint. Com no, l'òrgan estava tocat pel mateix John Fogerty. De fet, malgrat el seu inici rocker, és una de les cançons més soul de la Creedence. I la veritat és que alguns temes més de la mateixa ona no haguessin estat pas malament, perquè la veritat és que es sortia de meravella. I el darrer disc oficial de la Creedence va ser l'any 1972, el tema que escoltarem ara va ser el primer disco que el tema que el va obrir. El disco era el titulat Mardi Gras. I amb aquest disc va arribar l'irregular comiat. Sabent que amb la seva nova manera de compartir el timó artístic anava a esquerdar el so de la banda, John Fogerty va ajudar a conduir el grup cap al precipici. Volia demostrar que ell era l'únic cervell vàlid de la Creedence. El 1976, un crític de la revista Rolling Stone va dir d'aquest disc que en un futur Mardi Gras podia acabar sent conegut com la venjança Fogerty. I efectivament així va ser. En aquella mateixa revista, Fogerty va dir que no comptava amb Mardi Gras com un veritable disc de la Creedence Clearwater Revival, sinó com un producte del reclam sense fonament dels seus companys. Va ser una sonada decepció, una molt considerable baixada de qualitat pel que fa als treballs anteriors. Com havien acordat, cada un d'ells va escriure i va cantar tres cançons pròpies. Bé, John Fogerty en realitat en va cantar quatre perquè havia inclòs una versió, i el resultat va ser tan irregular com era d'esperar. Cook i Clifford no eren dolents músics, però estaven molt per sota de Fogerty a nivell vocal i compositiu, així que la mediocritat va acabar imparant Mardi Gras, i que tot i que es va vendre bé, perquè en aquell moment la popularitat dels Creedence era immensa, però John Fogerty havia provat la seva tesi. És a dir, si no era ell qui s'encarregava de tot, la Creedence es convertiria en un grup del munt. Hi trobem temes country, tenim altres temes, ja et dic, composats per altres músics, però realment el disc havia perdut l'encant dels discos anteriors dels Creedence.
I'm a looking
Si t'apassiona el rock, no canviïs d'emissora. I si no t'agrada, tranquil, perquè aviat t'agradarà.
La breu gira de Mardi Gras va fer poc per canviar el destí del grup i a la fi d'aquell any 1972 s'anunciava oficialment la seva separació, una ruptura que va deixar ferides que mai arribaran a curar-se. Per començar, la relació entre John Fogerty i el seu germà Tom havien quedat trencades i mai més es recuperarien. Stu Cook i Doug Clifford, el baixista i el bateria, van formar un grup anomenat Creedence Clearwater Revisited, un intent de seguir esprement la marca comercial que acabaria transformant-se en un mer exercici nostàlgic. Per la seva banda, John Fogerty va iniciar una episòdica carrera en solitari amb un èxit desigual, negant-se a interpretar temes de la Creedence per no donar-li drets d'autor a Soul Science, l'executiu de la discogràfica que havia fitxat a la Creedence i que, segons Fogerty, els havia estafat. El 1980, la Creedence, o els Creedence, depèn de com vulgueu anomenar-ho, ja que s'anomena de les dues maneres, almenys aquí a Catalunya, es va reunir puntualment per actuar en el seu antic institut sota el vell nom de The Blue Velvets, que, com vam explicar en el programa anterior, va ser la primera formació que van tenir els tres components originals mentre tocaven a l'institut, abans que s'incorporés el germà de John Fogerty Paul. Malgrat aquesta trobada, l'any 1980, la relació entre ells continuava totalment arruïnada. John Fogerty anava d'una banda desentenent-se del catàleg de la Creedence i tenint problemes judicials amb la seva antiga discogràfica. Cook i Clifford van seguir pel seu propi camí. Mai va tornar a produir-se cap altra reunió, tot i que podem suposar que se'ls van oferir xifres enormes. De fet, quan la Creedence va ser admesa al Rock and Roll Hall of Fame, John Fogerty va posar com a condició per actuar a la cerimònia que el baixista i el bateria de la Creedence no fossin convidats per tocar al costat d'ell. Pel que fa a Tom Fogerty, s'havia embarcat en una carrera en solitari que encara que amb molt menys èxit que el seu germà menor, i finalment va morir de sida l'any 1990. El sida l'havien contagiat durant una transfusió quirúrgica, mentre la relació entre els seus germans continuava sense haver-se arreglat. John Fogerty no aconseguia desfer-se dels seus rencors i havia cedit els drets de les cançons de la Creedence, per això li va produir bastants disgustos cada vegada que la música que ell havia compost era usada de manera que a ell no li agradava. Fins i tot va fer retirar Fortunate Son de la campanya publicitària d'una marca de roba. En anys recents, la seva actitud ha canviat, almenys públicament, i es mostra obert a una possible i potencialment molt lucrativa reunió dels tres membres supervivents, però tant Stu Cook com Doug Clifford es neguen al·legant que tenen poques ganes de tornar a suportar la personalitat de l'antic líder. En fi, un epíleg llarg i desangelat pel que van ser 6 anys màgics i magnífics d'un dels millors grups del rock de tots els temps. Les picabaralles i els assumptes legals poc ens importen avui. El veritablement rellevant és el que de veritat quedarà sempre. Són aquestes impressionants cançons de la Creedence Clearwater Revival. Bé, amics, i fins aquí una altra sessió d'un altre programa de música. Avui hem acabat amb la història de la Creedence Clearwater Revival. Seguirem descobrint nous músics i nous intèrprets i nous creadors i nous genis de la història del rock and roll en propers programes. De moment m'acomiado per avui, Ramon Amigó, que us ha parlat des de l'Espluga FM Ràdio, al 107.4 de la FM. Ens retrobem la setmana vinent, si us ha agradat el programa d'avui. I com jo ho he gaudit descobrint, perquè al mateix temps que jo us ho explico descobreixo la història d'aquests grans fenòmens de la història del rock and roll, de la música popular del nostre temps. Fins llavors, salut i rock and roll.
A l'Espluga FM Ràdio, un altre programa de música amb Ramon Amigó.